Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Neus Bonet. Albano Dante Fachín encapçalarà la candidatura del Front Republicà per Barcelona per a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Ho ha anunciat la formació en una roda de premsa en què s'han presentat també els caps de llista de la resta de demarcacions. Maria Besora per Girona, Joel Jové per Lleida i Ferran Reyes per Tarragona. Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per una pilota de goma en les càrregues policials de l'1 d'octubre, anirà a la llista com a número 5 per Barcelona. D'altra banda, també fa pocs minuts, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha firmat avui i el decret de nomenament de les noves conselleres, Mar Ruiz.
La de Presidència, Meritxell Budó, i la de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, substitueixen el Sertadi i Laura Borràs, que han deixat el càrrec per anar a les llistes de les eleccions municipals del mes de maig, en el cas d'Artadi, i de les generals espanyoles, en el cas de Laura Borràs. Les dues noves conselleres prendran possessió del càrrec demà dilluns en un acte institucional a primera hora del matí al Palau de la Generalitat, un cop el nomenament surti publicat al Diari Oficial de la Generalitat.
Més notícies. A aquesta hora està en marxa pel centre de Madrid la manifestació organitzada per la plataforma Sí a la Vida. Més de 500 associacions donen suport a aquesta concentració contra l'avortament que demana una reforma més restrictiva de l'avortament.
Els serveis de rescat treballen per traslladar un port segur al creuer de luxe avariat ahir davant de la costa del sud-oest de Noruega amb més de 1.300 persones a bord. Ho faran amb remolcadors i fins ara se n'han pogut portar a terra prop de 500 persones. 17 dels rescatats han estat hospitalitzats, 3 d'ells han estat greu.
Les milícies kurdes que hi van conquerir l'últim bastió del califat d'Estat Islàmic han advertit avui del perill que representen els milers de jihadistes estrangers i les seves famílies que continuen a la zona. Demanen a la comunitat internacional que els repatriïn. Diuen que tenen més de 5.000 detinguts estrangers originaris de 55 països diferents i 24.000 persones més entre dones i fills dels detinguts. Barcelona serà candidata a acollir un dels superordinadors més potents del món amb 15 vegades més capacitat que l'actual Mare Nostrum 4 del Barcelona Supercomputing Center, el BSC. Serà un dels primers supercomputadors europeus finançat per la Comissió Europea i que vol situar Europa al nivell dels Estats Units, la Xina i el Japó.
Tenir un d'aquests superordinadors multiplicaria la força operativa del BSC, els espais i les capacitats d'energètica i de finançament. El director d'operacions, Sergi Girona, explica en quins elements centren la candidatura.
El que busca la convocatòria és tindre la capacitat d'hostatjar una màquina que compleixi una potència en rendiment de la màquina, però també de capacitat de donar serveis als usuaris científics. Llavors, nosaltres ens focalitzarem molt importantment a donar serveis als científics, que les seves aplicacions es puguin executar adequadament en aquests tipus de màquines. Perquè buscar una màquina que té molta potència podria encarir l'execució de les aplicacions normals.
Serà la primera vegada que la Comissió Europea finança directament equipaments de supercomputació per als estats membres i aportarà 250 milions d'euros. La resta la finançaran els estats que donin suport a la candidatura.
Esports, Oriol Rodríguez.
El Polo s'ha proclamat campió de la Copa Masculina d'Hockey Herba després de superar l'Atleti Terrassa 3-1 a la final. Ara a la 1 ha començat la final femenina. Club de Campo de Madrid, Ernest Macià, bon dia.
Bon dia, acaba de començar minut 3 d'aquesta primera part. De moment no hi ha gols encara. Domini, això sí, de l'equip català que aspira a fer el doblet, perquè, com dius, en la primera final la masculina, l'equip masculí s'ha imposat a l'Atleti Terrassa per 3-1 i es confirma com el gran dominador de l'Hockey Herba dels últims anys. De les últimes 7 edicions, el Polo n'ha jugat 7 de finals. De moment, l'equip femení empata 0 davant d'un Club de Campo en el seu propi estadi, un estadi absolutament ple i amb un ambient perfecte per la pràctica de l'hoquei herba. 0-0, Ernest Massà, Catalunya Ràdio Madrid.
L'INEF, l'Hospitalet, ha perdut 31-15 a la final de la Lliga Femenina de Rugby contra el Crat de la Corunya. D'altra banda, el migcampista Xavi Hernández serà baixa pel partit de demà entre Catalunya i Veneçuela. Montilivi ho ha explicat el mateix jugador a les xarxes socials i ho ha confirmat la Federació Catalana. També en joc en bàsquet, Sant Adrià 41 i Encino 32. Les catalanes han de guanyar si no volen baixar de categoria. A la tarda, dia clàssic a la Lliga CB, a 8:15, en transmissió de Catalunya Ràdio, dins del Tot Gira, Madrid-Barça, amb el lideratge en joc a la mateixa hora, el Joventut Quart juga a la pista del cinquè, que és el València. I a la segona divisió de futbol, avui a les 4, Nàstic Màlaga.
Fins aquí les notícies.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
A finals del segle XVI, morir-se no era barat. Els enterraments havien de tenir una gran pompa si es volien fer bé. Els enterraments barrocs, aquest diumenge, a l'Enguàrdia.
A Catalunya Ràdio, Enguàrdia, els diumenges de 3 a 4 de la tarda.
Segueix-nos també a través de l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat.
Catalunya Ràdio.
Totes les cançons amaguen una història. I les històries, com les cançons, es comparteixen en un lloc. El Cel Obert, una llista de reproducció per compartir de Lluís Gavaldà. Estrena a TV3, avui, després del No pot ser.
Estem a punt.
Bon dia i bona hora a la 1:06 concretament d'aquest diumenge a migdia. És 24 de març. Comencem ara l'espai de la festa i la cultura d'arrel a la sintonia de Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a les dues, com sempre, amb el Mans de la Ràdio Nacional de Catalunya per explicar-vos tot allò que està passant al país.
Un país que ja ha entrat a la primavera i que, per tant, comença a respirar aires plenament festius. D'això se'n fan ressò especialment al nostre patrimoni oral, ple de llegendes i de refranys. Precisament, avui us parlarem d'aquests dos àmbits de la nostra cultura.
D'una banda, coneixerem Bestial, un llibre de refranys i de dites relacionades amb els animals, entre altres coses. Pensat per tota la família, aquest recull ens pot servir d'eina per fer de jocs, de reptes lingüístics i també amb un alt valor pedagògic.
També descobrirem algunes de les llegendes relacionades amb les grans nits del nostre calendari festiu. A través del llibre Llegendes de nit, Miquel Martín ens fa un repàs a llegendes de Sant Joan, de Tots Sants, de Nadal i també de Cap d'Any.
Com veieu, anem preparant-nos per Sant Jordi, però a banda de llegir, avui també sentirem música. I és que aquests dies hi ha moltes presentacions de discos. Per exemple, Miquel Gil, després de 7 anys sense cap disc, ens ofereix ara el Geometries.
També coneixerem el Praxinoscopi, el nou treball del grup Criatures. Aquest duet, acabats de tornar de Hong Kong, serà el proper dijous al Centre Artesà de la Vila de Gràcia. Nosaltres farem un petit tast d'aquesta presentació.
I també avui anirem fins a la plaça de Can Fabra, Sant Andreu, amb motiu del campionat de colles sardanistes, en aquest cas de la ciutat de Barcelona. I és que abans que comenci la primera divisió, és interessant veure com s'han preparat les colles i quines rivalitats hi haurà aquesta temporada.
Farem concursos, direm algun disbarat, sentirem música d'arrel... Sí, sí, és claríssim.
Evident.
I us anirem fent companyia des de Catalunya Ràdio amb Blai Iniesta als controls i vies de so, Manel Gil al control central, Berta Mancells, Esther Plana i Quim Rutllant.
Tot això serà mentre el país hi passen moltes coses.
Vinguis d'on vinguis, desperta l'aborigen.
Coses, per exemple, que avui podem dir-vos que ha començat el 15è campionat del món de bèlit.
Exacte, si no sabeu de què va això del bèlit, us direm que es tracta d'un joc en equip que s'assembla bastant al béisbol i al críquet. Aquest joc de carrer, que trobem a diferents punts del món, era molt popular al barri de Sant Narcís de Girona durant la dècada dels anys 70. Ara l'han recuperat i sembla que cada cop hi ha més i més entusiastes d'aquest joc. Tot plegat ho organitza l'associació Va de Bèlit. I, per cert, l'expressió anar de bòlit ve d'aquí, del bèlit.
I d'un campionat ben curiós a un festival que omple la panxa i la curiositat a parts iguals.
Si no teniu temps de viatjar, però us encanta conèixer coses d'altres cultures, el vostre lloc ara mateix és el Festival de Sopes del Món Mundial. El títol no pot deixar-ho més clar. Es fa a la marquesina de la Via Júlia, a Nou Barris, i s'hi pot apuntar tothom. Amb els 15 anys d'història que porta aquest festival, ja s'han pogut tastar més de 600 receptes de sopa diferents. Primer es fa el concurs i després es tasten totes les sopes.
Mira que bé.
Fàcil, comunitari i reconfortant.
I ja que hem obert el capítol gastronòmic, ens trobem en època de xetonades populars. En aquests moments se'n celebra una a Calafell, per exemple.
I de Tristons també en tenim. Avui se'n poden veure a Sant Quirze del Vallès.
De sardanes també n'hi ha, esclar. Avui, matí tarda, se celebra el 20è aplec de la sardana Vilassar de Dalt amb les cobles, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, la Copa Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Marinada, la Mediterrània, la Juvenil de Sabadell i la Ciutat de Girona. No sé si queden altres cobles per fer ballades avui, en fi.
Home, cal dir... Déu-n'hi-do.
Cal dir que en aquest aplec, a més a més, s'interpretaran 6 sardanes per a 2 copes i percussió a càrrec de Jaume Illa, el que no és molt habitual, sentir sardanes per a cobla i percussió en un aplec.
Exacte, doncs mira, doncs ja ho sabeu, cap a Vilassar de Dalt. I no podem oblidar que ja hem obert també la temporada de representacions de la Passió. En trobareu avui a Olesa de Montserrat, de fet s'està fent en aquests moments, a Esparreguera, Cervera i a Ulldecona.
Finalment dir-vos que també a Castelló, a la Plana Alta, hi viuen aquests dies la seva celebració més destacada, les festes de la Magdalena. La jornada de la Romeria de les Canyes i la desfilada de gaiates nocturnes són dos dels actes principals d'aquesta festa. Què són les gaiates? Doncs mira, grans carrosses de llum, com fanalets, però molt grossos.
Diumenge d'una a dues, mans.
De minuts, 24 de març, ara mateix comencem a la sintonia del Mans, a l'arrel, a la Ràdio Nacional i més festiva de Catalunya, el concurs que plantegem tot seguit. A veure, què fem?
Doncs mira, ara em saltaré una mica el que havíem planejat.
Gràcies,
i faré
tot
Esther Plana.
Ja et d'allòs. Vinga, digues.
Veus que començo bé?
Molt bé.
Mira, el que dèiem oficialment era un concurs sobre frases fetes d'animals, perquè tot seguit us parlarem d'un llibre, un llibre que es porta per títol Bestial, que doncs, precisament agafa doncs, aquestes frases fetes del nostre patrimoni oral i doncs, les recull, no? Aquestes frases fetes i dites relacionades amb els animals, d'acord? Però ara que hem dit això de gaiates, hem parlat del Praxinoscopi, aquest disc que ens presentaran la gent de Criatures, se m'ha acudit, ostres...
Paraules estranyes del nostre...
Objectes, exacte, objectes que tinguin noms estranys. També seria divertit, perquè doncs, no sé si sabreu què és un praxinoscopi, però segur que n'heu vist algun al llarg de la vostra vida, perquè un praxinoscopi, quan... No m'ho deixes explicar?
Bueno, potser sí. Va, sí.
Ah, d'acord. Doncs un praxinoscopi, si us diuen la història del cinema, on comença la història del cinema? Recordeu aquella circunferència plena de dibuixets de ninotets que es mira per un foradet i llavors els ninotets estan dibuixats fent diverses coses i allò gira, no?
I quan doncs gira, precisament, exacte.
Exacte, això és un praxinoscopi. Hi ha moltes altres coses. El grup Criatures, que avui us en parlarem, són especialistes en recuperar objectes amb noms estranys. Doncs avui us demanem això, a banda de les frases fetes d'animals, Mira, perquè també fa gràcia doncs, conèixer objectes que no coneixem, com les gaiates. Ara dèiem, què són les gaiates? Doncs són fanalets molt grans.
I aquí som, o paraules concretes del vostre municipi que no se senten enlloc.
També, mira, doncs escolta'm, ja està. La qüestió és que ens truqueu, que participeu i que entre tots fem un programa ben divertit.
Doncs per tant, centrem-nos en aquest tema de vocabulari i lèxic. Si teniu paraules, allò que dius, ostres, això no... És una paraula que he escoltat que és estranya. Doncs mira, dieu-la, que només la dieu al vostre municipi, doncs ja.
Millor, perquè així coneixerem coses del nostre territori.
Ah, exacte. Doncs vinga, 93207474, 93207474, mans@catradio.cat, Facebook i Twitter amb el nom manscatradio. A banda de praxinoscopi, alguna altra proposta, Esther Plana, a Valls dieu alguna paraula concreta que dius, mira, aquesta...
Mira, sé que abans de les tallarines, les tallarines, el que ens mengem...
El que seria les tallarines de tota la vida.
De pasta, doncs abans es deien vetes sevillanes. I perquè a Valls... Ara ja s'ha anat perdent una mica, però dèiem, la B baixa la dèiem vetes sevillanes.
Doncs vinga.
Ja està, ja ho he dit.
Ja hi podeu dir la vostra, l'Ester té el número 1, i jo tindré el número 2, perquè diré banyons. És el clàssic
banyons,
de Blanes.
Val.
I si algú vol dir més, doncs vinga, 93207474, mans@catradio.cat, Facebook i Twitter amb l'arroba manscatradio.
Mans, cultura a la pell.
Us ho dèiem fa un parell de setmanes, ara que som a la Quaresma, que els diversos àmbits de la nostra cultura popular tot just estan despertant, doncs és un bon moment per parlar de noves edicions i de publicacions que estan sortint.
Doncs sí, a més s'acosta Sant Jordi, per tant un bon moment per saber què trobem al mercat. Avui us en farem un parell de propostes. La primera es diu Bestial, de Cossetània Edicions.
I els seus responsables són en Joan Antoja, l'Anna Maria Mates i en Joan Oriol. Tenim a l'altra banda del telèfon en Joan Antoja. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé. En el Bestial li heu reunit, entre moltes coses, refranys i frases fetes a partir del món dels animals, per tota la família, i especialment pensat pels petits de la casa. Però, com dèiem, alhora, rondalles, poemes, tradicions sobre aquests animals. Escolta'm, què us ha mogut a fer un recopilatori d'aquestes característiques?
Bé, és que a nosaltres ens agrada molt tot el que és la frase feta, refrany, i també és un tema que es va perdent molt entre la canalla. I aleshores, clar, és una riquesa que nostra, que sap greu, i aleshores, doncs, una mica l'objectiu bàsic és això, fomentar-ne l'ús. I ho hem fet d'una manera així, pues, ja ho, no sé si ho he llegit al llibre,
bastant,
de manera molt visual i molt, molt atractiva, per no fer-ho gens feixuc, i, bueno, és el que ens ha sortit.
Sí, està clar. Si una cosa demostra és que les bèsties són àmpliament representades en el nostre lèxic, i vosaltres ho demostreu en aquest llibre, en la cultura, en el folklore. Som una societat de caràcter rural i, per tant, això hi queda molt reflectit. Clar, que avui en dia els nois i noies quedin més apartats d'aquest àmbit fa que s'hagin de posar, diguem-ne, en valor, o s'hagin de recopilar i ensenyar d'alguna altra manera, no, també?
Clar, això és una mica el que passa, no? Tu, si t'hi fixes, la gran majoria de frases fetes i refranys tenen relació amb l'àmbit rural, no? Amb la terra, amb la fruita, amb els aliments, amb els animals molt. Perquè, clar, evidentment, doncs, abans vivia molta més gent als pobles que a ciutat. Ara això s'ha anat canviant, no? I, clar, també et trobes també, doncs, que moltes frases fetes parles d'objectes i de coses que els nens no saben el que és, no? Jo, per exemple, també sóc mestre, i a vegades dic a classe, aquesta taula la vull neta com una patena. I, clar, ells ja m'entenen, però una patena no saben el que és, no?
Clar.
O ja estàs barallant, escolta, tu, si no vols pols, no vagis a l'era. I també ho acaben entenent, però no saben el que és un era perquè no ho saben. I, esclar, és una mica de vegades el problema que hi ha amb aquestes coses, no?
Està clar. El llibre, com dèiem, té com a eix central 5 animals. L'as, el gat, el porc, la granota, la mosca... No, més de 5.
10
gat,
animals, 10.
L'as, el gat, el porc, la granota, la mosca, el gall, el cargol, el ratolí, el bou i el peix.
Sí.
I a partir d'ells, cada un es repassa una llegenda o un poema, refranys. Hi ha una secció que demostra que el nom d'aquest animal és polisèmic, fins i tot, no? Que
sí,
pot tenir
sí,
més significats.
Sí, sí, sí.
I fins i tot una curiositat a nivell històric d'aquest animal o al voltant de la cultura popular.
Correcte.
Tot molt pensat en caràcter pedagògic, com explicàvem. De fet, a mi m'ha sorprès i m'ha fet recordar certes coses quan ell trobat a mig del llibre allò de les orelles d'asa.
Sí.
Que eren unes orelles de cartró que es posaven quan un nen...
Sí.
Doncs qualsevol cosa podia passar. Això avui en dia gairebé...
No,
crec que no es faci, sinó que segurament està penat una cosa
sí,
així.
Això que ja està desapareixent, no?
Uh-huh.
Però de totes maneres, clar, ens agrada aquest llibre perquè és una mica, jo en dic que és tipus familiar, no? Perquè és un llibre que tant en poden gaudir els nens petits, perquè tenen les rondalles, tenen els contes, però també la gent adulta i la gent gran, perquè totes aquestes coses també se les miren, se les llegeixen i els hi fan molta gràcia, i alhora ho poden explicar en els més petits de la família, no?
Mm-hmm.
És un llibre que també busca la interacció, o sigui, que en disfrutin de manera simultània els dos, o tant els petits com els grans, no?
Mm-hmm.
Explicant, pues, això que comentaves ara tu, dels objectes, de les coses que tenen nom d'animal, perquè moltes coses, allò que comentàvem, no, ja no hi són. I llavors, clar, sempre l'avi pot explicar-ho a l'àvia...
Clar,
i tracta una mica d'això.
I també descobrir coses, eh? Per exemple, que a l'edat mitjana el símbol dels enamorats era un asa.
Sí. Bueno, nosaltres també, fent el llibre, hem descobrit moltes, eh?
No, ja m'imagino, Clar que sí. Escolta'm, tota una feina que heu fet amb l'Anna Maria Mates i en Joan Oriol, un equip que, junt i per separat, heu anat fent ja molta tasca, sobretot de caràcter pedagògic, amb una col·lecció que és tot un èxit, per exemple, com és el Mandavines.
Sí, el Mandavines ja té una... Ja, bueno, gaire, ara... Mira, ja porta 5 exemplars i mira, et faré una primícia perquè n'estem fent una altra.
Ah, mira, molt bé.
Que sortirà, diguem, de cara a finals d'any, bueno, octubre, novembre.
Mm-hmm. Que és un recull d'endevinalles.
Exacte, i que en aquestes endevinalles també hi ha frases fetes i refranys.
Mm-hmm.
Perquè són endevinalles, que et poses l'endevinalla, però després poses pistes per endevinar i també fas servir frases fetes i per... per donar la pista, no?
Està clar. En tot cas, avui us parlem d'aquest bestial de la cultura popular, refrany, frases fetes i molts animals enmig de tot plegat de l'editorial Cossetània, i tirat endavant per l'equip que doncs, en forma part, en Joan Antoja. Joan, m'imagino que per Sant Joan, per Sant Jordi,
sí,
tocarà anar-lo a presentar pels llocs, no?
Sí, home, ara es tracta de promocionar-lo, perquè són llibres que costen, perquè clar, són molt, diguem-ne, molt locals, bueno, molt locals, molt autòctons, per dir-ho d'alguna manera, i clar, són llibres que no són exportables, no? Aleshores, clar, de vegades no es promocionen prou. Aprofito la vida entesa per aclarir-vos, doncs, també que hàgiu tingut en compte avui aquí al programa Mans.
Doncs agrair-t'ho a tu també, perquè són d'aquelles petites perles que es van trobant a les editorials que lliguen la cultura popular també amb l'imaginari col·lectiu i que, a més, l'acosta a la família i als més joves, en tot cas. Joan, gràcies per tenir la trucada al programa. Molta sort. Que
gràcies
molt
a vosaltres,
bé.
Eh?
Una abraçada.
Vinga, igualment.
Salut. Estem a punt de l'energia i la festa.
I és el moment ara de parlar d'un parell de propostes musicals. Una s'ha presentat aquesta setmana al CAT i també a Ciutat de València. L'altra es farà dijous que ve, també al CAT, dins del Tradicionarios.
I és que la vitalitat del panorama folk dels Països Catalans els darrers anys és imparable i amb una gran qualitat de propostes diferents i també originals. Totes elles partint de l'arrel, però buscant sempre un llenguatge propi. És el cas de les dues propostes que us presentem tot seguit.
Per un costat, Miquel Gil, que presenta Jaume Trias, i Els Criatures, el duet d'Ivo Jordà i Marçal Ramon, que es diu Praxinoscopi, el que presenten.
Alicat Mans, la versió musical del Mans que s'emet cada dimarts al vespre a partir de les 11 de la nit a ICAT, hem volgut parlar amb ells. Aquest n'és un resum.
Que havíem de buscar una etiqueta que ens definís, no?, per quan ens preguntessin què feu. Doncs nosaltres fem cambra d'arrel. Llavors primer vam buscar el concepte i després el vam justificar, no?, amb la música que fèiem, i clar, el repertori de l'altre disc ja el teníem creat i assajat i rodat abans de crear aquest concepte, i llavors ara doncs, ens hem basat encara més sobre l'etiqueta de cambra d'arrel, i podíem dir doncs, que el repertori del nou disc fa doncs, això, un pas més amb el cambra d'arrel.
Per fer aquest disc hem tingut la gran sort que en Dani López, compositor i saxofonista, poder treballar amb ell, que ell volgués treballar amb nosaltres, i que a les obres que havíem fet l'Ivo i jo li vam deixar posar mà, i ell amb moltes ganes ho ha fet i ha entès molt bé el nostre concepte de la cambra d'arrel i l'ha dut més enllà, no? Nosaltres som intèrprets, però també ens agrada compondre una mica, però no tenim aquesta formació acadèmica, no? I en canvi ell ens ha donat aquestes eines acadèmiques i a part tota aquesta visió externa d'un producte que ens ha fet adonar-nos que el podíem desenvolupar per altres cantons i ampliar-lo. Recorda una mica el repertori de l'altre disc, però hi ha una novetat, i és que aquesta vegada doncs, ens hem atrevit a temes propis, temes que hem escrit nosaltres, però també hi ha doncs, un seguit de temes, doncs, per exemple una sardana, hi ha un tema vuitcentista, hi ha una peça exterior, podríem dir, no? L'altre disc hi havia una peça dels Balcans, ara doncs, hi posem una peça de Brasil. País o dels nostres instruments estan lligats una mica a uns gèneres molt lligats doncs, al nostre país i a la nostra música, com són doncs, el Ball Pla, no? Per exemple, doncs, en posem un. Exacte, sí, va ser un joc que vaig fer un repte a nivell compositiu, diguem-ne, i que al Dani li va interessar també agafar-lo i trobar-li una mica el què en format duet. Jo ho vaig escriure per una altra formació que tinc, de 12 músics, i ell va voler jugar-hi amb duet, i la veritat és que val molt la pena veure com pot sortir amb graella i acordió.
Tot fent televisió, fent ràdio, fent música per audiovisual, proselitisme de la música tradicional, free jazz, òpera, teatre, ja ho havia dit, i sí, aturat no. La que diu que trenta en té. S'anaven fent, jo anava acumulant material, una carpeta d'aquelles en l'ordinador, que diu Cavalls de Sastre, anava allà guardant. I de soltes, cançons més treballades, coses menys... una lletra que la tenia pendent per a posar-li música, una música que se m'havia acudit i estava xiulat allà i era una nota del mòbil. Bueno, i allà anava acumulant coses i fins que va arribar un moment que em fan la reflexió. Dus 7 anys sense editar disc. O que... te dediques a aquestes coses que a tu t'agraden, de fer òpera i totes aquestes frillars i totes aquestes coses, o te dediques al Miquel Gil, aquell que pujava als escenaris i que cantava, que tenia un repertori, cançó de Traginers, i el Van 3, i l'Amor és de Buen Barca, i o fas això o fas l'altra cosa. Però decidiste. No pots estar dient, faig un disc, i parant. I ja sí, hi hagué un moment que dic, sí, m'agrada l'univers de xafar territori, d'anar pel país, del soparillo, de l'actuació, de les proves de so... I ja arriba un moment en el que ja vaig començar a treballar amb Borja Penalba, tancar-nos en l'assaig i a agafar cançons, i ja Borja venia amb el gabinet de tallar i venia i tallava els temes i afegia, i aquí afegim això, i allà hi ha, hi ha feines que jo dic que una mica més que producció, fins a aquests nivells que poden arribar a ser implicació, nivell, composició.
Com hi ha el fill sense els pares, i el pare sense el fill, i xiques al cinema amb les cames obertes, i una mantra a les cuixes, i el rosari en família, i el peó que es mata caent des d'un andami, i l'home que fa el pa. Hi ha qui porta un metre per saber el tamany escaient del taó.
Per fer arribar aquest geometries, que es diu així, és per polièdric, podríem dir, perquè té...
Era un poema.
Molta,
sí,
té un, sí. Hi ha un poema, però a més a més,
que té moltes
si et mires
cases.
El disco, té moltes cares, té moltes cares. Podríem dir tres pals, tres línies. Una més de cançó, una més de ritmes andalusins i d'una part més experimental. Són les tres potes una mica d'aquest treball.
Responen a tres èpoques molt, molt concretes. Directament i tampoc sense buscar, eh? Vull dir, anàvem buscant equilibris, anàvem fent com un xoc d'equilibris, i al final ens vàrem adonar d'això, de que fins i tot hi ha un cant de batre amb una randa electrònica.
I en este carrer està la que diu que trentante
un cant de batre, per exemple, en una octava greu, quan tu te l'esperaries en una octava aguda, i d'alguna manera, bueno, anàvem així, anàvem xuant a un fandango.
Tu t'inventes el món i jo la rima. Deixa'm, sisplau, no veus que traiem en dos. M'has provocat canvis aguts de clima. I a sobre vols que em veig el teu cuscús.
Que al final trenca per una cosa coral, però és un fandango, sí, sí, és un fandango. El que passa és que la part harmònica sí que se n'havia anat a un altre món i, bueno, no ho sé. Jo crec que és una mica és el xoc aquest, eh?
Fins i tot hi podem sentir punts jamaicans, reggae. Hi ha una cosa que ens encanta, aquest últim tema que donàvem al disc, que es diu Geometries, que expliques que tot és polièdric, excepte les hòsties.
Sí.
El veu és polièdric, el cos és polièdric, el riure és polièdric, i el somriure, l'amor és...
La violència és unidireccional i no té justificació. Quan hi apareix la violència és que el gènere humà hem fracassat. La resta, sí, la resta, els diners, els llibres, el... Tot és polièdric. Un hòstia no. Un hòstia allò no té... Un hòstia és un hòstia, punt.
El cos és polièdric.
Aquí no hi ha.
El riure és polièdric. I el somriure...
Tot és polièdric i serà polièdric aquest treball que, com us dèiem, m'ha presentat aquesta setmana a Ciutat de València, Miquel Gil i justament també Barcelona, i que dijous Criatures estaran al CAT presentant aquest praxinoscopi. Esther Plana, què ens estan dient la nostra audiència?
Doncs mira, ens diuen coses força divertides. Per exemple, per correu electrònic, la Montse Paypoc ens diu la llangoniceta, escrit amb u, llangoniceta, de Ripoll.
Ah, mira.
Això, home, m'ha fet venir gana, la Montse. Més coses. Per Twitter ens diuen... veure un moment, que ara l'he perdut. Ara, aquí. No, l'he perdut.
Per Twitter, sí. Bueno... Sí, vols dir de llegir-lo, que diuen Sergi Costa?
Sí, exacte. Si teniu nens a prop...
Tapeu les orelles. Teniu 3 segons, 2, 1... Orelles tapades. Endavant.
Manscat Ràdio, diu el Sergi Costa. Tira més un pèl de cony que 100 mules.
No cal donar-hi més explicacions, ja està, és això.
Lo de les tetes i les carretes del castellà, diu.
A favor, avui ja ens caurà
ja està,
una
podeu,
bronca
podeu deixar,
de la unitat
d'atenció lingüística. Les orelles dels nens.
Molt bé.
Exacte. Això ens diu en Sergi i bé, doncs avui estem demanant diferents coses, Estem demanant aquestes frases fetes relacionades amb el...
Amb els animals, segons té alguna.
Amb els animals, com que a mi em va fer molta gràcia descobrir que abans el l'ase era el símbol dels enamorats.
Sí, senyora.
No sé per què serà. Vull dir,
bueno, hi ha aquella frase de home casat, has espatllat? Era així, també?
No, has espatllat?
Burro espatllat, sí, no sé, no me'n recordo. Bé, és igual.
Potser sí. Bé, no hi estic d'acord, A vegades les frases fetes s'equivoquen. Bé, doncs això, avui us estem demanant frases fetes d'animals, per una banda, perquè us hem parlat d'aquest llibre bestial, i a banda també us estem demanant paraules estranyes que, doncs, per exemple, com praxinoscopi, no? O com traumàtrop, o aquestes paraules que no són gaire habituals, però que defineixen un objecte concret, com, per exemple, us explicàvem abans, aquest origen del cinema, que va ser el praxinoscopi, això és una cosa, i també, doncs, paraules del vostre municipi, com la llangoniceta que ens deia la Montse, no? Doncs, coses que només parlin de... es diguin en el vostre municipi.
Doncs vinga.
Imagina't, avui el ventall és ampli, per dir coses.
La Berta la veig enganxada al telèfon,
Sí, després que ens faci un repàs. Avui a veure si podem arribar al final del programa amb una miqueta més de temps i ens pot fer un repàs de totes les coses que li estan dient.
Doncs vinga, 93207474 mans@catradio.cat, Facebook i Twitter amb @manscatradio.
El blau, el cos, el riure, el somriure i el dos polèrics, l'amor, el dolor, el plaer. Les hòsties no.
Catalunya Ràdio.
És beneficiós fer esport d'alta intensitat? Quins són els límits? Hi ha barreres d'edat? Aquestes i altres preguntes les respondrem el 4 d'abril, a la primera jornada d'esport i salut de Diari de Girona, a les 6 de la tarda a l'Auditori, amb ponents de luxe, com el prestigiós cardiòleg Ramon Brugada, l'exciclista David Miller o l'atleta Esther Guerrero. Informació i inscripcions a diaridegirona.cat.
El vehicle autònom ha vingut per quedar-se.
Perquè això per tu és un cotxe?
Això és un robot.
Al final el que estem veient és ordinadors amb rodes.
Hombre, don Tito!
Algun dia veurem taxis dron sobrevolant-nos.
Tens por?
Tengo pánico.
Al final aquí estem davant de la nova cursa espacial.
Obre bé els ulls perquè t'asseguro que el que veuràs no et deixarà indiferent.
No pot ser. Amb Jordi Basté, a TV3, aquesta nit.
Tu i Catalunya Ràdio fem un bon equip.
Des del mòbil o l'ordinador.
En directe o en podcast.
A través de les nostres apps, al web i ara a Spotify.
La ràdio digital fa equip amb tu.
Catradio.cat.
En viu i a la xarxa.
Desperta, Catalunya!
L'actualitat minut a minut.
Serveis informatius.
Els 5 àudios destacats del dia.
Que posen risc la normalitat.
Concursos, entrades per espectacles, enquestes.
Xateges caminant pel carrer. El 77%.
Els programes temàtics del dial digital més Catradio.
Cap a on van les TIC a Catalunya? Cara...
I l'accés directe als 4 canals de l'FM per viure una experiència de ràdio global.
Tu i Catalunya Ràdio.
Junts fem equip.
A Catalunya Ràdio, mans.
Dos quarts i mig de dues d'aquest migdia de diumenge 24 de març. Recordeu el concurs. Frases fetes amb animals i també paraules que només digueu al vostre municipi, paraules curioses de la nostra lexicu, digue-n'hi com vulguis, Esther Plana.
Del nostre lèxic, ja està.
Lèxic, exacte, del nostre lèxic, digue-n'hi així. Doncs vinga, 93207474, mans@catradio.cat, Facebook i Twitter amb @manscatradio. Aquest matí s'ha celebrat un dels primers concursos de sardanes de la temporada, ja es va fer el del Macelles, vali pel campionat de Lleida, i s'ha fet el de Granollers, de caràcter lliure. És a dir, que era de costellada, podríem dir-ne.
Sí, més o menys. Ja que parlem de campionats, dir-vos que a Lleida, de moment, al capdavant de totes les categories i després d'una sola jornada, hi ha les colles del grup sardanista Montserrat, de Lleida Capital.
Amb Dimoniets per Alevins, Escarlata i Gospira, Infantil i Juvenil, Dos Infern per als Grans. És a dir, que de moment el grup Lleida ataca, no té rival.
I aquest matí, a Can Fabra de Sant Andreu, a Barcelona, s'hi ha celebrat el primer concurs de colles vàlid per al Campionat de Barcelona Ciutat, amb l'al·licient de veure, per primer cop aquesta temporada, com apunta per enguany la històrica rivalitat entre les colles Mare Nostrum i les Violetes del Bosc.
Doncs anem cap allí. President de les colles de Barcelona és en David Gené. David, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Va, comencem al principi. Resultats, com ha anat la cosa?
Resultats, doncs una mica tònica que comentàveu, no? Segueix havent-hi aquesta rivalitat, aquest frec a frec entre les dues colles de Barcelona Ciutat punteres, les Violetes del Bosc i la Mare Nostrum, perquè doncs a la primera sardana ha guanyat Mare Nostrum i a la segona ha guanyat Violetes del Bosc.
Ah, mira, bé, comencem com vam acabar gairebé,
Sí, repartit.
Molt bé, perfecte.
I doncs bé, al final per la suma de punts la colla campiona d'aquest concurs de Sant Andreu ha sigut Violetes del Bosc, I això, doncs, en el marc que aquest concurs s'organitza com a previ a la celebració dels 150 anys de la Societat Cultural Esportiva La Lira, que és l'entitat doncs, històrica d'aquí de Sant Andreu, 150 anys que celebra l'any que ve, i doncs, des del grup Sardanista Maig, que forma part de La Lira, doncs, han organitzat aquest concurs que servirà com a preparació pel concurs de l'any que ve, que és la Festa Grossa, 150 anys.
Molt bé, tret d'inici, per tant, aquesta celebració. Amb les altres categories, Xamós amb alevins en primer lloc, evidentment, juvenils la maig, els grans, sí. Aquest empat, diguem-ne, tècnic, però que s'ha ha sortit en favor de les violetes, i pel darrere, 9 de novembre i Xàltica, no sé en quin ordre.
Doncs sí, aquí també hi ha un frec-a-frec molt interessant molt aquest any, és que la colla 9 de novembre ha superat a la colla Xàldiga en les dues sardanes, però sempre ha sigut només per un punt, per tant, això també promet molta emoció en aquest campionat aquest any.
Perfecte. I d'ensaies de maig i sempre la hi ha tant, no sé si en aquest ordre els veterans.
En categoria veterana, doncs aquest any la sardana, la primera sardana l'ha guanyat sempre la hi ha tant, i la segona també ha repetit, per tant, doncs el concurs veterà ha sigut per sempre la hi ha tant i després d'ensaies de maig.
Molt bé.
Primer... I a més, també hem de parlar que ha tingut una colla lliure, la colla de la Lira Vendrellenca, veterana també del Vendrell, doncs que han volgut venir a participar en aquest concurs, que a més és la setena edició, eh? Aquest concurs s'organitzava als anys 80, es va perdre per diverses raons i ara doncs, en el marc d'aquesta celebració dels 150 anys de la vida que dèiem s'ha incentivat per recuperar-lo i per tant és la seva setena edició.
Perfecte. Escolta'm, i aquí som, primera jornada ja tancada, com pinta el campionat d'enguany? Veiem que tot molt frec a frec i per tant competitivitat absoluta, no?
Sí, sí, serà molt emocionant i doncs tindrem 5 cites esportives aquest any que hem començat avui aquí a Sant Andreu. Després ens trobarem amb el concurs de Cabrils, el proper dia 28 d'abril, a Cabrils del Maresme. Després hi haurà competició el mes de juny, que serà el primer dissabte de juny a Arenys de Munt. Després tindrem concurs el 16 de juny a Poblenou, i que aprofito per dir que el 16 de juny és el dia universal de la sardana, per tant, una data molt assenyalada per el concurs i el campionat territorial de Barcelona Ciutat. I després l'última jornada serà doncs, el dia 22 de juny, el dissabte a la nit, 22 de juny, a un lloc molt emblemàtic, que és el Born, a la plaça comercial del Born, al costat del Mercat del Born, a Barcelona.
Doncs n'estarem pendents del campionat, també. David, gràcies, que vagi molt bé la temporada.
Moltes gràcies igualment a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Sardanaken, Esther Plana?
Home, és de... sí, és una d'aquelles que, déu-n'hi-do, aquestes... Ara els nostres oients deuen estar al·lucinant que diguem sardanaken,
Bueno, quan diguem sardanaken volem dir tros de sardana, digue-n'hi sardanot, digue-n'hi...
Sardana preciosa, meravellosa, que ens encantaria poder escoltar, però no tenim més temps.
Exacte.
Dir-vos que si voleu saber tota l'actualitat de sardanes que hi ha durant la setmana... A banda de l'ICAT Mans, que el fem a ICAT, també fem un programa sobre sardanes i especialment sobre sardana esportiva per internet, al Mescat Ràdio. Es tracta del sarda.net, que allà parlem molt de sardanàquens, perquè posem sardanes que estan molt bé per escoltar, per tant, que ho sapigueu.
Molt
ja bé. Està.
És aquesta la línia. En fi, recordar-vos concurs, per cert, diré Xaloc de Jordi Molina amb la Mil·lenària, disc que ha estat premiat, precisament dirigit per Francesc Assú, i ha estat premiat amb un dels premis del Dia de la Sardana, per això demanem molt puxant el dia d'avui. Parlant de concursos, alguna aportació d'última hora?
Sí, doncs mira, per exemple, per Facebook ens diuen, la Nana Or ens diu boi, amb B alta, boi, que significa gairebé a l'Alt Penedès. I l'Albert Cortacans ens diu, la meva sogra em diu Pebràs, que entre parèntesis diu, tonto, burro.
Seràs Pebràs? Ella... És veritat, jo això ho havia sentit.
És Pebràs. Pebràs per mi era més aviat un bolet, però ell diu, tonto, burro. Ella és filla de Rupià, diu l'Albert. Molt bé, doncs veus, coses que anem descobrint, més coses. La Imma per Twitter ens diu a la Plana de Vic, a Xibuiro, que és un esternut. És un esternut. I per correu electrònic, espera que vaig repassant, per correu electrònic l'Ignasi d'Alcarràs ens diu giroscopi. L'Ignasi ens parla d'aquests objectes amb noms estranys. El giroscopi.
Molt bé. Doncs encara teniu un quart d'hora per participar. 93207474, mans@catradio.cat, Facebook i Twitter. Entre tots els que participeu, sortejarem un munt de coses de la ràdio i, a més, un llibre que es diu Llegendes de nit.
A Catalunya Ràdio, mans.
Doncs així és, aquest Llegendes de nit, una altra edició que us volem presentar avui de la col·lecció La Talaia d'edicions Sidillà i escrit per Miquel Martín amb les il·lustracions de David Granato.
Exacte, en aquest cas Llegendes de nit parla de les nits més màgiques de l'any a totes les comarques catalanes, Sant Joan, Tots Sants, Nadal i Cap d'Any. Nits envoltades de molta mitologia, de molts costums i, com no, també de tradicions, esclar.
Exacte, nits on el bé i el mal, la fantasia i la realitat es desdibuixen a partir de llegendes, doncs s'han pogut anar explicant en aquest treball, com hem dit, de Miquel Martín. Miquel, bon dia. Bé, sembla que en Miquel el tenim a l'espera al telèfon. Intentarem recuperar-lo de seguida. Un treball preciós, s'ha de dir, a través de les il·lustracions, com deien, de David Granato, i que és molt interessant de veure. Són llegendes que ara podríem dir... La nit de Sant Joan en té moltes, de llegendes, oi, Esther?
Sí, exacte. Jo crec que deu ser la que té el capítol més llarg, la nit de Sant Joan.
Sí, no et vas errada.
Tot i que Nadal, déu-n'hi-do, també.
Mira, la nit de Sant Joan...
Nadal, Cap d'Any...
En té un munt, i a més d'éssers fabulosos, ens parla també de remeis, d'encanteris, sortilegis... Tots Sants, de què deu parlar Tots Sants, de les llegendes?
Home, Tots Sants deu parlar d'animetes que tornen, no? Que tornen
que van i venen, exacte.
Exacte,
sí. I la nit de... Sí, sí.
Digues. Sant Silvestre és nit de bruixes per Cap d'Any.
Sí, senyor. Per tant, són nits molt prolífiques pel que fa a les llegendes i a tota aquesta sèrie de contes al voltant de la mitologia de la nostra tradició. Aquest Llegendes de nit, a més, que ha fet en Miquel Martí, que ha recollit en Miquel Martín, ha anat comarca per comarca a buscar-ne i a trobar-ne i, a més, donar-li un punt també de literatura per explicar-los. Un llibre molt amè, amb un munt de llegendes que ara sí, podem parlar amb Miquel. Bon dia, Miquel.
Hola, molt bon dia.
Estem parlant, com dèiem, de nits cabdals del calendari, del nostre calendari, totes aquestes nits.
Sí, tant. Són nits que marcaven el cicle vital de les persones, el cicle vital i el cicle ritual, perquè la nit de Sant Joan no deixa de ser també la celebració del solstici d'estiu, uh-huh. I la de Nadal, doncs, estava vinculada també al solstici d'hivern, i Tots Sants era, el dia de respecte, devoció i record dels morts. Sí, sí, nits que marcaven i jo crec que encara marquen la vida de les persones.
Mm-hmm. Clar, la nit de Sant Joan tant ens hi podem trobar temes de bruixes i bruixots com també remeis, uh-huh. Perquè és una nit on històricament, no sé si recordar que s'havien de collir certes herbes per poder fer que fossin medicinals, sí o no?
Sí, exactament, és una nit riquíssima. De fet, dues terceres parts del llibre estan dedicades a la nit de Sant Joan perquè això, perquè hi ha moltes llegendes, rituals, tradicions, costums, i moltes d'elles han donat origen a diferents llegendes i narracions. A mi una de les parts que m'agrada més de la nit de Sant Joan és la vinculació que tenien els humans amb la natura, com a través dels astres, per exemple, o com deies tu, a través de les plantes, fins i tot a través de les pedres o dels animals, interpretaven la realitat i intentaven donar una explicació poètica, perquè l'explicació científica encara no la podien donar, a tot el que ens envoltava, i això ho trobo magnífic perquè ens explica molt bé com som els humans i com hem evolucionat també.
No, i també ens lliga molt a llegendes que ens marquen fins i tot una pedra d'un territori concret, no? La nit de Sant Joan.
I tant. Hi ha moltes llegendes que tenen relació amb els noms de llocs, no? Amb la topografia i amb els noms que s'han donat, doncs, a una certa muntanya o una pedra o fins i tot a una cala. Mm-hmm. I que tenen el seu origen en una llegenda. I també recordem que és la nit en què qualsevol ésser màgic fantàstic es pot manifestar, i el ventall també és amplíssim, eh? Mm-hmm. Els follets, les bruixes, com comentaves tu, però també hi ha els maneirons, hi ha les falugues, les marugues, les llufes, perquè n'hi ha de masculins i femenins, diguem-ne, els embutxins, moltíssims.
Els mineirons, que cal dir que per portar-lo al segle XXI gairebé són minions, eh?
Sí, no?
Tenen un punt de connexió, fins i tot, eh?
Sí. Jo moltes vegades, ara que dius això, jo moltes vegades quan trobava una llegenda d'aquestes, que algunes tenen unes possibilitats literàries immenses, que podries acabar explicant una narració, fins i tot una novel·la curta, pensava, ostres, quan fan aquestes pel·lícules a Hollywood es podrien inspirar una mica amb les llegendes perquè són molt riques, eh? I fins i tot les llegendes de la nit de Tots Sants són llegendes amb un punt de terror, si vols, o un punt una mica sinistre, d'humor macabre, que vaja, que també són molt atractives.
Totalment. De fet, ara que parles de la nit de Tots Sants, destaques en el pròleg que Vinyoli deia que és una nit que hi ha com una paret de fum, no?, entre la nostra, diguem-ne, vivència i una vivència més mundana, podríem dir-ho d'alguna manera. I fins i tot és una nit de passar assumptes pendents, d'enllestir assumptes pendents.
Sí, sí, perquè els esperits de la gent que ha mort torna per diferents motius. Alguns perquè en vida no van poder acabar allò que estaven fent i era molt important i tornen a intentar acabar la feina. D'altres perquè estan condemnats a errar eternament, per les malifetes que van fer en vida, i alguns, que això és una tradició, una llegenda europea, nord-europea, que va incorporar en el nostre folklore Rovira, perquè els grans escriptors van sentir una gran atracció per les llegendes, i que diu que molts tornen la nit de Tots Sants per fer allò que en vida gaudien molt fent, sigui ballar o sigui cantar o sigui el que sigui. Mm. Són llegendes molt boniques perquè connecten dues realitats, no? Com deies tu, aquesta paret de fum que ens separa dels morts i dels vius.
Està clar. Nit de Nadal més nit de reclusió, de família, però ara l'Estera ens ho deia, la nit de Sant Silvestre també té un punt així, diguem-ne, de misteri. I clar, tot va lligat en aquest calendari en els moments de traspàs, aquestes tres nits. I la nit de Cap d'Any, la nit de Sant Silvestre, la nit de Nadal ho són també.
Sí, la nit de Nadal la relacionem molt més amb el ritual religiós, no? Perquè celebrem o se celebra el naixement de Crist, però també hi ha tota una part, diguem-ne, de recolliment, perquè és el moment en què la natura s'encalma, en què la gent s'arrauleix i es troba a la vora del foc, i també és un moment en el que alguns éssers fantàstics prenen rellevància. Especialment, però, aquests éssers fantàstics tenen importància la nit de Cap d'Any, i sobretot la nit de les bruixes. Ja deia la dita, per Sant Silvestre les bruixes entren per la finestra. Per tant, no només les bruixes, les bruixes, els bruixots i totes les formes del mal representades pel dimoni, aquesta nit doncs tenen el seu poder àlgid i màxim.
Fa un moment ho deies, aquestes llegendes han sigut moltes vegades fonts d'inspiració d'autors reconeguts, destacava Rovira, però n'hi ha molts més.
Sí, i tant. Mira, jo quan preparava el llibre i un altre llibre que he fet de llegendes de Mar de la Costa Brava, també amb edicions Sivillà, pensava, ostres, d'on prové aquesta fascinació per les llegendes? En el meu cas prové perquè de petit me n'explicaven moltes, però també perquè les llegendes crec que tenen unes possibilitats literàries molt grans. I llavors no m'estranya que grans escriptors com Maragall, com Verdaguer, ara estic parlant de poetes, o com Sagarra, agafessin llegendes com la de Fragarí o la del Comte Guifré o la del Mal Caçador i les convertissin en poemes, o que prosistes com Rovira adaptessin llegendes al nostre folklore, o fins i tot a vegades jo penso en el cas de Víctor Català, que l'esmento només de començar el llibre. Tu llegeixes la seva gran novel·la Solitud i està plena de llegendes, és a dir, el pastor explica la natura i explica la muntanya a la Mila a través de les llegendes que li va narrant.
Les llegendes expliquen el món en una societat, diguem-ne, necessitada d'explicacions, o són senzillament un color poètic el que estem vivint en una societat com avui en dia?
Jo crec que són una barreja. Moltes d'aquestes llegendes són un intent d'explicar poèticament, màgicament, si volem, o líricament, simbòlicament, tot allò que als humans se'ls escapava. D'altres són una manera de fer com una mena d'exorcisme i treure-se les pors, aquestes pors ancestrals que sempre ens han perseguit, la por a la mort, la por al pas del temps, etcètera, etcètera. I d'altres són deixar anar aquesta vessant, diguem-ne, més fantasiosa, més màgica, que tenim els humans. Per tant, hi trobem una amalgama molt, molt bonica. I a més, una de les coses més atractives de les llegendes per mi, i em sembla que pels lectors, és que la ratlla que separa la realitat de la ficció és molt fina, i que moltes vegades no saps on comença la ficció i on acaba la realitat, i sempre et queda el dubte si t'has de creure i què no.
Està clar. Escolta'm, de llegendes, en aquest llegenda de nit n'hi han d'arreu del Principat, fins i tot de fora, però amb referències a tots els països catalans.
Sí, sí, sí.
Aquí has tingut una feinada important de recol·lecció, sí, i de tria, m'imagino, no?
I tant. Fins i tot amb els editors vam decidir posar un índex geogràfic, de manera que els lectors podran trobar tots els pobles, poblets, ciutats representats, totes les comarques de Catalunya hi estan representats, hi ha llegendes d'arreu, i també de tot el domini lingüístic català, vull dir que hi ha referències a les Illes Balears, a la Catalunya Nord, a l'Alguer, a Andorra i al País Valencià. I com que hi havia tant de material, com tu comentes, doncs va ser una feina de tria, d'organització d'aquest material, i llavors el criteri que vaig seguir va ser, primer, que tots les comarques hi estiguessin representades, tot i que hi ha comarques que potser són més riques que d'altres amb llegendes, i també vaig seleccionar aquelles llegendes que em semblava que eren més atractives literàriament i pels lectors, i que eren més emblemàtiques d'alguns pobles o d'algunes zones determinades del país.
Doncs Llegendes de nit, de Miquel Martín, que aquest matí precisament l'estava presentant i que ens ha pogut agafar el telèfon ara correcuit un cop acaba la presentació. Que vagi molt bé, gràcies per aquest treball que és interessantíssim. Recordem Edicions Cidillà amb les il·lustracions de David Granato. Miquel, gràcies per tenir la trucada al programa, que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu del llibre. Fins aviat.
Gràcies, una abraçada. Aquests són La Carrau, Esther. Si algú té ganes de sentir La Carrau, atenció que té una oportunitat.
Sí, ara ho explicarem els suggeriments.
Ah, doncs no ho dic.
Recordem. Repassem concurs ràpid.
Últims minuts de concurs. Alguna cosa que ens hagin dit ara mateix?
Vinga. Per Facebook, l'Antònia Rubió ens diu anar a 4 de fondo, que vol dir anar molt de pressa.
Molt bé.
Diu. Això l'Antònia ens ho deia per Facebook. Més coses. La Núria diu: hola, em dic Núria Rubio, tinc 10 anys, faig quart de primària i hi ha una paraula preciosa que vaig aprendre l'altre dia a l'escola. Em va encantar. Diu: Dama Joana.
Home.
És un atuell gros de vidre, de gres, etc., de ventre ample i coll curt, revestit generalment d'espart o de vímets, usat per al transport dels líquids. I es diu: oi que és bonica? Doncs sí, Núria, és molt bonica i m'agrada molt que ens ho hagis escrit. A veure si hi ha sort, ens diu. I diu: la meva mare em diu una frase feta amb animals. Qui és fill de gat, li retira de la cua o el cap. I diu que la seva àvia li deia, i vol dir que els fills solem assemblar-nos als pares. Eh?
Digue-n'hi això i digue-n'hi els testos s'assemblen a les olles o una cosa així.
Exacte, més coses. Bé. En Guadal Cruzet. És que ara tinc moltes coses per dir, eh?
Home!
Temps era temps quan l'ocell tenia dents, els ocells tenien dents i de la merda en feien fems.
Home, i tant!
Sí,
a Blanes diem que a Blanes de la merda fent campanes perquè dels fems van fer una recol·lecta als terrassans i van pagar unes campanes. Mira, ves per on.
Veus, exacte. Doncs mira, ell mateix també ens diu el ciratge. Avui recordem que parlàvem de... buscàvem paraules estranyes o paraules que només es diguin a la vostra població. Per Twitter, més coses. Ens fan un apunt, diu m'adreço a Manska Ràdio. Adés, heu dit que boi vol dir gairebé. Us informo que aquest mot no existeix, que és bo, separat, i. I ens fa ens ajunta, doncs, la diguéssim, el link del diccionari perquè ho puguem comprovar. Té raó, evidentment aquesta paraula no existeix com a tal, però avui recordem que estem demanant mots que només es diguin en zones concretes.
Potser és un localisme.
Localismes que segurament no estaran recollits en el diccionari, però que serveixen ni que sigui per una població. Jo ho he anat a buscar perquè m'ha aplicat una mica la curiositat. Ho he trobat en algun lloc. El que passa és que no he tingut temps de comprovar les fonts, perquè evidentment estem en directe. Tot s'ha de dir que sí que diu, cal esmentar, a la font que jo he trobat, cal esmentar els adverbis característics del parlar penedesenc. Boi, que vol dir quasi o gairebé, o, per exemple, també tantost, que vol dir de poc. Però tot s'ha de dir, no he tingut temps de comprovar-ho ni res.
Jo dic, ara mateix passarem de junallons per la zona de l'atenció lingüística a la ràdio i que ens ho expliqui.
A veure, però avui estem demanant localismes.
Doncs sí,
recordem. Vull dir, coses que no són exactament, doncs, de com marca el diccionari, però bé, estem parlant també de patrimoni oral avui.
Molt bé,
ja
molt
està.
Bé. Doncs ja ho tenim. Escolta, impossible fer suggeriments, llàstima, però sí que hem de dir per què posem La Carrau, per què posem La Carrau. La Carrau la setmana que ve sonarà, oi?, en directe.
Doncs sí, sonarà. Espera que busco la informació, perquè clar, ara aquí...
Ja ho tinc.
Vinga,
divendres, festa de celebració dels 25 anys del CAT amb Jaume Arnella, grups com Primera Nota, La Carrau, Riu, Balcan Paradès Orquestra. Que quedi clar.
Apa, ja
vinga,
està.
Berta, què ens han dit els oients? Alguna paraula més que t'hagi sorprès, sobtat?
Dues, te'n destaco dues. Batadissa, aplaudiments.
Batadissa.
Batadissa és com es diu aplaudiments a Menorca. I Heroia, que és com es diu la flor de la ginesta a Sant Hilari.
Que bonic. Escolta, quins números hem de dir? Que l'Ester tindrà 5 segons per dir un número.
De l'1 al 63.
Doncs vinga, mentre ho diu l'Ester, Berta... Berta Mancells, Ester Plana, Quim Rutllant i Blai Iniesta. Qui?
La Rosa del Tibre.
Au, adéu.